El govern balear aprovava la setmana passada el projecte de llei d'educació de les Illes Balears en un consell extraordinari. El projecte de la futura norma, que arriba 23 anys després que la nostra comunitat assumís les competències en educació, haurà d'entrar i debatre's ara al Parlament Autonòmic abans no sigui efectiva. Al de fora farà volem parlar d'aquest avanç legislatiu i és per això que aquest matí comptam amb Martí Marc, el conseller d'Educació i Universitats, aquí donant la benvinguda. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, què tal, com esteu?
I gràcies per acompanyar-nos. Serem molt breus perquè sabem que ara té la sessió plenària del Parlament.
Bé, vostè... Sí, fins a les 9 i mitja podem parlar, més o menys.
Doncs llavors anem bé. Vostès aposten per un model plurilingüe amb el català com a llengua vehicular i el requisit d'utilitzar-la com a mínim al 50% de l'horari escolar. A més, aquest nou projecte de llei d'educació doncs, ha de garantir que quan acabin el seu recorregut educatiu, els alumnes de les Illes Balears controlin perfectament el català i el castellà. Creu que trobaran consens amb aquesta aposta que fan des del govern amb el projecte de llei d'educació?
Miri, és evident que les lleis educatives i els pactes educatius en general són complicats i difícils. Això ningú ho nega perquè la història així ho constata, no? Tot i que jo estic convençut que hi haurà molt punt de possibilitat d'acord en tota una sèrie d'aspectes perquè la llei no és purament model lingüístic, té molt de punt, té molt d'articles, té molt d'apartats i nosaltres hem fet aquesta aposta, evidentment, de model lingüístic en el que vos està dit. És a dir, és evident que nosaltres no volem estudiar monolingües. Nosaltres volem millorar cada vegada la capacitat dels nostres estudiants en català, en castellà i en tercer i inclús en un quart idioma, però evidentment partint de lo que és el català com a llengua fonamental, però nosaltres volem evidentment que els nostres estudiants sabien castellà perfectament. És a dir, aquí no hi ha cap política en contra del castellà. És a dir, aquí està fet d'una política a favor de la comunicació, de les llengües, a favor, en definitiva, d'aquest plurilingüisme, que en definitiva és un requisit del nostre segle, de qualsevol manera, no? És a dir, la globalització, la comunicació que hi ha cada vegada més necessita de persones que siguin capaços de llegir i escriure molts idiomes. Això sí, nosaltres el que tenim clar és que nosaltres hem partit de lo que és dues lleis, una llei del Partit Popular, que és la llei que va fer quan hi havia el senyor Canyelles, la llei de denúncia lingüística de l'any 86, sí, que hi ha punts d'aquesta llei que estan en aquest projecte de llei, i després el decret de mínim del senyor Matas. Per tant, dir, aquí no se tracta de fer cap tipus de plantejament diguem, radical ni molt manco, sinó partim d'una cosa que ha demostrat que ha funcionat, que no ha estat il·legalitzat, no ha hagut cap sentència respecte d'aquest tipus de normativa lingüística, però tot repetir, nosaltres el que volem i treballarem per un màxim consens en tots els aspectes.
Per cert, Marga Provenç l'altre dia aquí als micròfons de Ràdio Illa es queixava de que el govern havia tirat endavant aquest projecte de llei sense buscar consensos. Això canviarà?
Jo, la senyora Provenç, que no li dic que la desitgi sort políticament, sinó personalment, lògicament, li diré dues coses. Jo crec que segurament ha estat molt desconnectada de la política de les Illes Balears, està més connectada a la política de Madrid, tot el que passa per la Comunitat Autònoma de Madrid, i aquesta llei ha passat per molt de filtres, per molt de canal de participació. Jo simplement vull recordar que partint del document d'Illes per un pacte, 2016 s'entrega sí, aquest document en el Consell Escolar de les Illes Balears, partim evidentment de tot un debat que se va fer en el Consell Escolar i després en el Parlament sobre aquesta qüestió, i la llei que la començam a elaborar a l'any 18, a la passada legislatura, ha passat, per una part, ha hagut tot un procés de participació que se van presentar 900 al·legacions, reflexions, idees, etc. Ha passat per el Consell Escolar, ha passat per el Consell Econòmic i Social, ha passat per la mesa de sectorial d'educació, la concertada, de directors, de lo que és mesa de famílies i altres tipus d'espai de participació. Ara és un moment de la política, ara és un moment en què el Partit Popular s'ha de definir. Dir que no ha estat una llei consensuada quan encara no ha entrat en un Parlament, em sembla, o bé desconeix de qualsevol manera el que és la tramitació d'una llei, o bé realment ja comença a posar pals a les rodes per evitar, diguem, aquest consens que nosaltres treballem fins i tot amb el PP. Nosaltres no mostrarem, perquè nosaltres, el que jo he dit moltes vegades, nosaltres volem una llei estable, que doni continuïtat, perquè això és un element, és una condició sine qua non per tenir un millor resultat. I nosaltres només tenim una línia verda, que és diàleg, diàleg, diàleg. I realment, des del moment que la llei entri en el Parlament, jo li puc assegurar que des de la conselleria, i per tant jo treballaré en tots els grups parlamentaris, però evidentment treballaré en els grups parlamentaris de l'oposició perquè se sumin i veure les seves propostes. És a dir, jo penso que la senyora Provenç no s'hauria de precipitar quan fa aquest tipus d'afirmacions, esperar que la llei entri al Parlament i definir una mica el que pensa d'aquesta llei. És una llei complexa, és una llei que jo m'agradaria que l'estudiassin a fons, que no fessin d'aquesta llei un debat només en temes lingüístics, que a lo millor pensen que dona vots. Jo li vull recordar el que va passar la passada la legislatura del senyor Bauçà, quan varen introduir el tema de la llengua d'una forma, jo diria, molt desafortunada, i ho dic de forma suau. Per tant, nosaltres estem repetint diàleg, diàleg i diàleg.
Vostès es plantegen en aquest projecte de llei un objectiu ambiciós, no? Que la inversió en educació sigui del 5% del PIB balear d'aquí a 8 anys. Per fer-nos una idea, conseller, quin és el percentatge actual?
Actualment, ara l'hauríem d'acabar de mirar, perquè com que hi ha hagut una baixada del PIB, de qualsevol manera, però jo crec que pot estar entorn del 3,6, 3,7, més o manco. És a dir,
Sí.
pensa que la baixada del PIB a les Illes Balears ha trastocat una mica. Abans d'estar en el 3,2, més o menys, és a dir, estic parlant de xifres una mica de memòria, però nosaltres dèiem almenys, és a dir, perquè això, evidentment, és un procés de temps. És evident que des de que governàvem el 2015 l'educació, la inversió en educació no ha fet més que incrementar els seus pressupostos, això és una realitat, però si volem realment que això sigui, de qualsevol manera, un element clau de cara al futur, en quant a increment de pressupostos, això implica, perquè no pot ser d'altra manera, un canvi de model de finançament de les Illes Balears, que vostè sap i
Sí.
tothom sabem que realment no és un finançament just i adequat a les Illes Balears, i per tant necessitem, per consolidar el servei públic, que s'han considerat essencials en el moment de la pandèmia, necessitem millorar el model de finançament, necessitem, per tant, tenir priorització de la política educativa, i això els partits que governen ara ho han demostrat amb escreix, que realment l'educació és una prioritat concreta, ho han demostrat contínuament. Només un exemple: des de que varen començar el 2015, ara hi ha més de 2.100 professors nous en el sistema educatiu. Això són indicadors clars, i per tant aquesta és la nostra política. I de més, jo li diré una altra cosa: és una llei, és un projecte de llei que té darrere una memòria econòmica. A vegades no feien les coses perquè sí, feien les coses en rigor, en serietat, i darrere aquest projecte de llei hi ha una memòria econòmica sobre el qual s'afonamenta aquesta idea del 5% del PIB.
Bé, jo a vegades penso, conseller, que a la gent del carrer se li escapa un poc, doncs, quins són els avantatges o quins seran els canvis que podran percebre quan hi hagi aquesta llei aprovada. Ens les pot explicar perquè les pugui entendre la gent que no són tècnics de la comunitat educativa, que no està involucrat a la Conselleria d'Educació?
Miri, podríem parlar molt de temps d'aquest tipus de coses. És evident, jo crec que hi ha una cosa que jo m'agradaria que fos, que sí, que és essencial, no? I és quan nosaltres deim que volem una llei estable, una llei que tingui continuïtat, això és un element clau per tenir una millora real de l'educació. Vostè sap que una empresa, qualsevol empresa, que tingui distintes situacions de conflicte, difícilment assoleix bons objectius, bons productes. Amb educació passa el mateix, és a dir, nosaltres, un nostre objectiu d'aquesta llei és l'alumnat. I, per tant, volem que, a vegada més, que un nivell educatiu de les Illes Balears pugi en tots els aspectes, en tots els aspectes. I per això necessitem una llei que doni estabilitat. Quines són aquelles coses concretes amb el qual vostè me planteja? Jo dic, podríem parlar molt de temps de forma específica, però primer de tot, nosaltres fem una aposta clara per 0-3. 0-3, diguem, és un nivell que la LOMLOE defineix com a nivell educatiu. Això és molt important, i per tant estem en un procés d'impuls a 0-3. Ara vostès saben que ara Formentera, supos que a partir de setembre hi s'inaugurarà tant un nou FEI de Sant Ferran com l'escoleta del Consell de Formentera,
sí.
I això implicarà un nivell d'escolarització important, però nosaltres això ho volem generalitzar a totes les illes. Un altre element clau sobre el qual se planteja la llei és tot el tema de la formació professional. Un altre element clau és tot el que és la participació real de la comunitat educativa. Hi ha una mesa de sindicat, de concertada, d'alumnes, de docents, de famílies, de directors, perquè pensant que l'educació és una cosa compartida, fem una aposta, i això sí que és un element clau de cara a aquesta vida quotidiana, l'autonomia de centre. Nosaltres pensant que els centres han de tenir cada vegada més responsabilitat, però han de tenir més recursos, i també han de tenir la capacitat de ser avaluats en funció d'aquesta competència que tenen en temes d'organització d'organització, d'autonomia pedagògica, d'autonomia econòmica i d'autonomia de perfilar places en funció del projecte educatiu. Hi ha una aposta clara d'una forma significativa per l'educació inclusiva, que nosaltres pensem que és un element clau, però una educació inclusiva, per tant, d'intentar que tothom entri dins el sistema ordinari, però que no qüestionen ni pot qüestionar el que són els centres d'educació especial. És a dir, tenim una aposta per un currículum competencial, un element clau de cara a millorar els resultats, tenim un currículum que no són adequats al segle XXI, i així podria dir, per tant, nosaltres el que volem és que a partir d'aquesta llei hi hagi uns instruments que favoreixin que les escoles funcionin millor, amb més autonomia, amb més capacitat de presa de decisions, per tal de seguir millorant el que és el nostre sistema educatiu, que cal dir que des que nosaltres governàvem el 2015, tots els indicadors han anat millorant en tots els aspectes. Però encara tenim clar que ens falta molt per recórrer. I per això necessitem aquesta estabilitat, necessitem recursos, necessitem participació de la comunitat educativa i necessitem intentar que no hi hagi conflictivitat. Jo ho he dit moltes vegades. Nosaltres volem una llei que si govern un altre grup polític no hagi cap trencadissa educativa com hi va haver 2011-2015. Hi pot haver matisos, però no hi ha d'haver cap trencadissa, cap conflicte, perquè això sí que repercuteix en la vida quotidiana i negativament dels centres.
Per exemple, sobre com pot repercutir aquesta nova llei en la vida dels centres. Un exemple perquè la gent ho pugui entendre. En el mestre Lluís Andreu, de l'Escola de Primària Infantil de Sant Francesc, s'ha estat reclamant durant tot l'any un mestre especialitzat en pedagogia terapèutica, perquè fins ara n'hi havien quatre, però amb això de la divisió de grups, tres d'ells van haver de fer tasques de tutoria, amb la qual només quedava un per atendre 54 boixos amb necessitats especials. I han sol·licitat reiteradament durant tot l'any un PT que no va arribar mai. Amb aquesta nova llei arribaria aquest segon PT per atendre 54 boixos i boixes?
Miri, jo ara no vull entrar en un debat amb aquest centre. No vull debatre aquest centre perquè el tema, diguem, de que vostè planteja un tema molt específic.
Efectivament.
Lo que sí consideram, el que sí tenim clar amb aquesta llei d'educació és que si nosaltres apostem per l'autonomia de centres, això evidentment tindrà unes repercussions a l'hora de determinar el currículum de cada centre, perquè els centres tindran una capacitat determinada de construir el seu propi currículum, tindran la capacitat de realment perfilar, diguem, places de, que puguin ser necessàries d'acord amb el projecte educatiu i, per tant, tenen la possibilitat, evidentment, de seguir millorant aquestes qüestions. El tema, també, dins la llei, hi ha un tema i és que ens comprometem a seguir baixant les ràtios educatives, que aquest curs han estat molt baixes i vostè diu que de 4 hi va haver PTs, 3 varen ser grups, varen tenir grups com a tutors,
sí.
Però també cal dir que tots els grups hi havia una ràtio molt baixa, hi havia una personalització educativa. I inclús en el programa Pro A Plus se li va donar mig PT més, que jo sabia, un mig PTCC, que és una espècie d'educador social. Per tant, jo, evidentment, les problemàtiques específiques se resolen amb aquesta política inclús d'educació inclusiva, d'autonomia de centres i amb aquesta millora que hem dit nosaltres de lo que és el PIB, de lo que és U2B dedicat a temes d'educació. Per tant, aquesta és una mica un element sobre el qual cal determinar les polítiques educatives, evidentment.
Un altre assumpte, amb un altre col·le de primària de Formentera, el de Sant Ferran. Com van les obres? Ens va dir l'altre dia el senyor Morante que era una cosa de setmanes que s'ha fet l'entrega. Em sembla que ens va dir el 30 de juny. Segueix tot bé? Vull dir, tot...
Sí, per les notícies que tenim, la cosa va... Ahir xerrava el gerent de l'IBISEC perquè la cosa va en bona direcció, perquè a final d'aquest mes poden estar acabades les obres, la qual vol dir que al mes de setembre els al·lots, els alumnes, els professors, les famílies podran inaugurar un nou centre que generarà nova il·lusió. Vostè sap que ha estat una obra complicada,
i
en
tant,
tots els sentits.
Bé,
el tema de la roca li ha donat un element singular, en tots els sentits. Pensa que és un centre que realment apenas té molt de metres quadrats perquè realment hi ha no hi ha pisos, de qualsevol manera,
sí.
I per tant hi ha, diguem, una construcció baix, evidentment, que suposarà, diguem, una important millora. Per tant, la nostra idea és que sí, que realment s'inauguri, estic plenament convençut, però el curs 21-22 estigui totalment inaugurat. Això sí, jo crec que el Consell de Formentera està a licitar les obres d'uvials per entrar en els centres i,
sí,
segon parell, per les notícies que tenim, a final d'agost, a principis de desembre, això estarà fet. Per tant, és evident que l'obra, a la fi, jo diria, perquè ha estat una història història, diguem-ne, inacabable de problemes. A la fi, jo crec que hem assolit aquest objectiu que m'ho van presentar ja la passada legislatura, i crec que Formentera tindrà un bon centre educatiu, un bon centre adequat a les seves necessitats i les seves demandes, i això, evidentment, l'únic que podrà contribuir és a la millora real de l'educació en tots els aspectes.
Recordem, el nou SEIP de Sant Ferran, en principi doncs, hauria de començar el seu curs en aquestes noves instal·lacions a partir del setembre vinent. Hi haurà el col·le de primària infantil i després també hi haurà l'escoleta, en aquest cas depenent del Consell Insular de Formentera.
Efectivament.
Una pregunta específica, no sé si ho sabrà, el tema del menjador a Sant Ferran començarà al setembre o és que hem sentit que començaria el gener?
Amb aquesta qüestió s'hi està treballant i jo en aquest moment no li puc donar encara una resposta concreta. Però nosaltres, evidentment, si hi ha la demanda, nosaltres, quan hi ha demanda per part dels centres, l'únic que fem és treballar perquè això sigui una realitat. Bé. Això li puc assegurar.
Bé, i escolti'm, un altre assumpte que ens queda pendent pel que fa a les infraestructures educatives a Formentera, l'ampliació de l'IES Marc Ferrer, que ha estat reiteradament aprovat als pressupostos, però que no acaba mai de ser una realitat. Què passa amb l'IES Marc Ferrer?
No passa res.
No passa res, precisament.
Hombre, jo m'agradaria que una mica de tranquil·litat, de dir, nosaltres a Formentera hem fet més inversions per evitar que altres municipis, que altres illes. I, per tant, en aquest moment s'està fent un projecte d'ampliació, perquè són 4 aules, amb això, sí. I també cal dir que durant aquest temps hem incrementat el que són l'oferta de formació professional, i aquest és una mica l'objectiu que volen seguir, perquè volen que acabi hi hagi més estudiants de Formentera que estudien FP. Encara tenim una taxa molt baixa d'estudiants que estudien FP, i inclús algunes famílies tenim unes taxes molt baixes, jo diria de 4 o 5 alumnes, això evidentment s'ha de seguir millorant. Per tant, nosaltres tenim una visió integral tot el que està a Formentera des del punt de vista de les obres d'infraestructura, de personal, d'FP, etcètera, etcètera. I amb això estan treballant. És a dir, properament segurament tindrem una reunió amb el grup de Formentera per tal de fer una valoració de lo que ha estat aquest curs i que ha estat la situació de Formentera, per tal de fer-ne entre tots una avaluació i veure el que falta per fer, i per tant estic convençut que a final de la legislatura totes aquelles necessitats i demandes, o la gran majoria de necessitats i demandes que té Formentera, jo crec que estaran cobertes per aquest govern, que jo crec que ha estat sensible amb l'educació i ha estat sensible a Formentera, lògicament.
O sigui que es planteja que aquesta ampliació sigui una realitat d'aquí 2 anys.
En aquest moment estan fent el projecte. Quan hi ha el projecte fet, ja li diré quin és el termini que estem plantejant. Bé. Per dur a terme aquesta obra.
Bé, conseller, i abans d'anar-nos-en, escolti'm, aquest curs del mercat, doncs, per aquesta lamentable circumstància de la pandèmia, al final doncs, els centres educatius se n'han sortit prou bé, la veritat, i de cara a l'any vinent, de cara al curs vinent, ja tenim algunes dades un poc de com pot anar el curs. S'amplia la distància reglamentària, interpersonal, no? Perdó, es redueix, volíem dir, que passarà a 1,2 metres. Sí. Això sí, els boixos a partir de 6 anys hauran de seguir portant mascareta, però podrà haver-hi contacte físic, no?
Miri, nosaltres fèiem una valoració en positiu de l'aquest curs, jo. Voldria que la gent recordés el que se deia el mes de setembre. El mes de setembre pareixia que realment hi havia l'apocalipsi escolar, que hauríem de tancar les escoles 15 dies després, sí. Però va ser un moment molt complicat perquè hi havia sindicats, hi havia col·legis de metges, sindicat de metges, alguns sectors educatius, alguns mitjans que deien que gairebé no se podia obrir perquè no estaven preparats. Jo crec que s'havia fet una feina molt sèria, molt silenciosa, entre salut i educació amb un protocols. Us equip directiu van fer una feina excel·lent en tots els aspectes. Els docents han aplicat aquest protocol d'una forma extraordinària i l'alumnat ha estat exemplar i les famílies han col·laborat. Per tant, jo he dit moltes vegades que les Illes Balears i Espanya ha estat un poc països del nostre entorn. Si vostè mira França, Alemanya, Holanda, Inglaterra, Portugal, que no han tancat les escoles. És que això és un element que a vegades ens hauríem de felicitar com a societat, ja no dic com a conselleria, com a societat, tot el que hem assolit, no? I de cara a aquest curs que ara començam, és evident que encara no serà un curs normal, evidentment hi ha d'haver mesures sanitàries, la Covid està aquí, no ho oblidem, és a dir, és veritat que tenim la vacunació que mos és un element importantíssim que no teníem durant el curs, és evident que hem baixat la distància interpersonal, la distància a 1,2, que jo crec que és important per incrementar la presència especialitat, sobretot a secundària, batxillerat i FP, que és el nostre objectiu, recuperant tot el que són el personal d'atenció a la diversitat que deixin de fer, si així ho consideren les escoles, tutors i siguin de personal d'atenció a la diversitat, i evidentment el tema de les mascaretes, que és un tema d'així. De moment nosaltres tenim clar que mentre no hi hagi una decisió per part de sanitat se seguirà duent, però és evident que tenim una situació, jo diria, de més espontaneïtat, diria, de més naturalitat, amb aquell grup de convivència estable. Així tot, torno a repetir, crec que hem de seguir sent prudents, EduCovid seguirà existint, seguirà fent la seva feina, i jo espero que a poc anant recuperant aquesta normalitat que tots enyoram, en els canvis pedagògics que ens ha ensenyat la pandèmia, que ens ha ensenyat coses la pandèmia, i millorant una mica la igualtat d'oportunitats i els aprenentatges. Per tant, jo diria que durant el curs serà flexible, hem d'anar flexibilitzant les coses en funció de com la pandèmia evolucioni, de que és un nivell de vacunació que hi vagi a nivell social, de la vacunació dels docents o de la possibilitat de vacunar, que això és una realitat cada més real, el que són els estudiants de 12 de 7 anys, el qual vol dir que entraran cada vegada en una normalitat, però don't repetir, ara per ara, el bitxo està aquí, a vegades sorgeixen variants que poden trastocar tot aquest procés de normalitat, però jo crec que de moment, jo crec que el que hem de dir és que les escoles han estat una frontera, un muro front a la Covid, i molts hem de felicitar perquè això ha generat una millor percepció que té la societat de la institució escolar.
Conseller Balear d'Educació, Martí Marc, no el volem entretenir més, que ara té sessió parlamentària. Moltíssimes gràcies per atendre la ràdio de Formentera i molt bon dia.
Moltes gràcies, ja sap que vostè, que jo sempre estic a la vostra disposició.
I tant. Una abraçada,
moltes
gràcies.
Gràcies, eh?